Quan passen res, 2 minuts de les 10 de la nit, que és l'hora en la que durant la setmana a vegades tancava les seves portes, però em sembla que avui hi ha concerts aquí al Cosmòpolis, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Connectem amb els nostres companys i entre ells doncs, el portaveu, que és el Jordi Cervera, l'especialista en literatura d'aquesta casa. Jordi, bona nit.
Txell, bona nit. Efectivament, doncs aquí estem, com sempre, al pati del CCCB i bé, disposats doncs, a fer una mica el resum del dia i efectivament també segurament fins i tot, segons com vagi d'horari, tindrem temps de sentir alguna cosa de fons de les que ja passen com a preludi del cap de setmana aquí al pati del CCCB en aquestes hores més nocturnes.
Perquè em sembla que a 9:45 hi havia un concert justament de Momus,
sí,
a baix.
Aquest sí que, diríem, no el sentim aquí perquè el fan al Hall Proteu i, per tant, doncs, queda amagat. El que sí que hi haurà aquí fora d'aquí un ratet serà una de les manifestacions també centrals, diguem-ne, possiblement la part més oposada a tota la qüestió cibernètica i tota la qüestió d'ordinadors que es mou per aquí i de literatura, la web i tot això, doncs la part diguem-ne més primària seria la persona que explica històries més o menys a cau d'orella i això serà el que faran, és a dir, serà una sessió de literatura oral a càrrec de José Campanari i Domingo Chinchilla.
Doncs recordem que tenim un telèfon de directe que és el 93 306 9204 o un correu electrònic cabaretelèctrica@ ICATFM.cat, perquè si algú vol venir aquí a recollir entrades pel Cosmòpolis, doncs si s'afanya potser encara estarà a temps de gaudir d'aquestes actuacions de literatura oral. Com ha anat el dia avui, Jordi?
Doncs bé, avui ha estat un dia força intens, és a dir, una mica, diguéssim, els motors van agafant revolucions i, de fet, ja tot es prepara doncs, pel cap de setmana, que serà realment quan hi haurà tots els plats forts, tot i que avui tampoc ens podem queixar, perquè realment el que sí que és cert i hem notat és que la direcció del Cosmòpolis el que fa doncs, és cada dia plantejar com a mínim un o dos autors d'aquells que val la pena seguir i un o dos actes d'aquells que diríem són imprescindibles. Clar que tot això també és opinable, però en tot cas hi ha sempre qüestions importants per veure i per seguir. Avui ha començat força aviat a les 11 del matí amb una xerrada dins de l'Observatori d'Horitzons de Philip Gwynne-Jones. Philip Gwynne-Jones és un editor, un jove editor que va treballar de fet a grans editorials angleses i que després va decidir muntar-se un segell propi que es diu Portobello Books, on edita autors estrangers i on treballa força la qüestió de l'editorial independent. I el que venia a explicar és una mica una campanya que està portant a terme ell mateix perquè els bibliotecaris i una mica per afegir-ho les biblioteques estiguin en contacte amb aquests editorials més joves i més independents i per tant doncs, que tinguin ocasió doncs, d'aprofitar, tal i com passa aquí a casa nostra, doncs, aquestes subvencions i els ajuts del govern doncs, per comprar llibres d'aquestes petites editorials i que no només es centri tot a les grans editorials o els llibres de consum, sinó que realment el que facin és treballar amb editorials que estan publicant uns catàlegs interessants i que seleccionen molt bé cadascun dels títols que publiquen. A la tarda hem tingut una altra personalitat en una altra punta, diríem, de l'espectre, que aquí sí que seria tot el que parlàvem de literatura hipermèdia, seria tot el que hi ha penjant de la famosa web 2.0 i, per tant, doncs, aquesta capacitat que hi ha que la gent pugui anar intervenint a les webs i, per tant, doncs, construir una macroweb, una macrohistòria a base d'unes altres. L'exemple potser més conegut serien els blogs, on algun el responsable del blog, és a dir, va apuntant les seves històries i allí s'hi va afegint qui vol, fa els seus comentaris i, per tant, allò va creixent i es va enriquint. D'una banda, teníem l'Andy Oram. L'Andy Oram és un creador d'espais, també un defensor del programari lliure i també un creador d'aquests espais de multicomunicació. I, d'altra banda, la part, diguem-ne, més de creador, hi havia el Santiago Roncagliolo. Ell és un peruà fincat a Barcelona que va ser el guanyador de la darrera edició del Premi Alfaguara per una novel·la que es diu Abril Rojo i que, de fet, ell també ha estat, ara per ara, el palmarès dels Premis Alfaguara, l'autor més jove que l'ha guanyat. Ell té un blog propi que bé, ens explicava una sèrie de coses i, si us sembla, doncs sentirem ara l'entrevista amb el Santiago Roncagliola, una entrevista on ell ens anava explicant totes les diferents qüestions que l'han portat a crear aquest blog, perquè de fet és un blog que diríem té data de caducitat, perquè la seva vida ha canviat força en aquest any des que va guanyar el premi i l'ha portat a anar amunt i avall, i això doncs és una manera de fer, diguem-ne, literatura potser una mica més controlable i fugir de les grans novel·les, perquè ara per ara, doncs, amb tot el renou que suposa anar amunt i avall, no té temps de preparar aquesta literatura.
Una miqueta per situar l'ambient, l'energia...
Si us sembla, doncs, ara sentirem aquesta entrevista que hem fet amb el Santiago i també ens explicarà totes les seves visions sobre el que parlava en literatura i hipermedia.
Un dels plats forts d'avui és precisament també la taula rodona, la xerrada plantejada sobre la literatura a la web 2.0. Dos ponents, d'una banda Andy Oram i de l'altra Santiago Roncagliola, el guanyador de l'últim premi Alfaguara amb Abril Rojo, i també un dels, sens dubte, el guanyador més jove d'aquest premi i un dels autors darrerament més considerats del nostre panorama. Ell viu a Barcelona i és un dels autors, doncs, ben vinculats a tota la qüestió d'internet i tota la qüestió dels blogs. Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tu supongo que para participar en esto debe ser un blogger o un internauta.
Llevo un blog este año.
Importante, ¿no?
Importante no lo sé, pero llevo un pequeño blog.
O convencido,
que,
como mínimo.
Que sobre todo ha tratado de... empezó como un experimento, pero este año, precisamente a raíz del premio Alfaguara, del que tú hablabas, no ha sido un año normal en mi vida. Y la cantidad de viajes que he hecho y la cantidad de gente que he conocido ha hecho que mi vida cambie muy de repente. Y que sea interesante hacer un registro de este año y de la gente que vas conociendo, de los países que vas viendo y de los libros que vas leyendo, ¿por qué no?
Y al principio, concretamente los blogs se han convertido en un fenómeno absoluto en todo el mundo, pero curiosamente heredan, digamos, la antigua tradición de los diarios, es decir, la gente que escribía su diario para mantenerse al día, pero en cambio con un componente público y notorio.
Exacto,
evidente.
Con un componente de hecho, los blogs más exitosos realmente son los de adolescentes de 15 o 16 años que ponen ahí sus vivencias, y eso suelen tener 120 entradas diarias, 130 entradas diarias, porque es gente buscando gente en la red, que tiene la ventaja de que no te expones ni te arriesgas a la presencia física, pero sí conoces a la persona que quieres conocer. Esa es una cuestión íntima y a la vez pública, lo cual le da mucho morbo.
Y supongo que un escritor como tú, bueno, cada uno tiene sus motivaciones, pero las tuyas, ¿cuáles serían a la hora de plantearte un blog?
En un principio eran sobre todo experimentación creativa, ¿no? De ver qué se puede hacer con esto, qué se puede construir con esto, qué se puede hacer algo interesante en la red, pero a lo largo de este año es el blog el que va construyéndose a sí mismo y el que va sorprendiéndote. Se convierte en una manera de comunicarte con mucha gente que lee tus libros, se convierte incluso en una buena herramienta promocional en los países a los que vas yendo y de los que vas hablando. Se convierte en un grupo de amigos que se van quedando y que van entrando como si fuese una tertulia constante. El blog va decidiendo qué hace contigo, más que tú con él, creo.
Porque uno de los elementos clave de todo el tema, en principio, una de las cosas que están permanentemente sobre la mesa es precisamente el hecho de los derechos de autor, el hecho de, digamos, de conseguir una, no sé si llamarlo rentabilidad económica de todo el tema, o como mínimo una estructura, digamos, que permita que el autor reciba unos beneficios, cosa que pasaba habitualmente con la literatura escrita, pero en cambio con la literatura de hipermedia es más complicado. Entonces, ¿esto cómo se soluciona?
El blog es una conversación, es decir, y creo que ese es el éxito que hace que tiene. La gente busca voces, como busca amigos en un bar, por poner una metáfora. Esas voces son gratis, y esa es precisamente una de las razones por las que uno puede ir saltando tranquilamente, que es algo que no puede hacer con todas las revistas de papel, por ejemplo. Y esas voces son muy individuales, no entran en los formatos habituales de la prensa, que son crónicas o críticas o reseñas o reportajes, ni en los de la literatura, que son cuentos o novelas. Son voces, hay gente que narra su vida, hay gente que hace reflexiones, hay gente que habla de literatura o de política, y quizá no es algo que te dé con lo que te vayas a hacer rico, pero con la literatura tampoco te vas a hacer rico, con lo cual no plantea mucha diferencia. Es un espacio distinto.
Por ejemplo, en tu caso, un blog, digamos, el típico dietario de autor, evidentemente tendría su público y podría ser editado, pero en cambio si ya previamente ha habido el acceso a internet, el interés comercial al final disminuye.
Sí, sí, ¿no? Sin duda. Pero quizás en términos de negocio, por plantearlo de una manera, el interés por mi trabajo aumenta porque es muy, muy accesible un blog. Es decir, si tú quieres saber quién soy yo y qué escribo o cómo escribo, puedes entrar gratis y ver muchísimas muestras de distintas cosas que voy viendo y narrando. Y hay meses mejores y hay meses peores. Es decir, hay meses en que tienes más cosas que contar que en otras ocasiones, con lo cual te acerca al público, aunque no a las ventas, claro.
Uno de los grandes dilemas que se plantea, y supongo que hablaréis en la mesa, es precisamente el futuro, ¿no? Un poco las licencias Creative Commons, la posibilidad efectivamente de conseguir una cierta rentabilidad, lo que hablábamos antes, y sobre todo el hecho de esa creatividad volcada de alguna forma en un medio nuevo, en un medio donde todavía no se conocen las reglas o se están haciendo día a día, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Una de las grandes innovaciones, creo, de esto es que, sean cuales sean las reglas, que en efecto todavía no se conocen con claridad, no son las del mercado, porque las cosas no funcionan precisamente por oferta y demanda. Y otra de las grandes innovaciones, creo, es la posibilidad de acceder a voces individuales. Cuando tú buscas información en un medio, siempre estás limitado a la línea editorial de ese medio. Los que leen un periódico saben qué esperan de él, los que leen el otro saben qué esperan de él y de todos sus autores en general. Es raro que alguien que se oponga a la línea de un periódico escriba en ese periódico. En el internet tú solamente encuentras voces individuales, con lo cual tienes en efecto las desventajas de no tener las reglas del mercado, pero también las ventajas de no estar sometido a las reglas del mercado. Es un espacio mucho más libre y mucho más interactivo.
¿Y tu opinión de esta web 2.0?
Yo creo que lo más interesante es de la web 2.0 es la posibilidad de crear cosas colectivamente. Es decir, en la web 2.0, algo que yo en mi blog no exploto tanto, pero en otros sí, es la posibilidad de que el lector recree lo que está viendo y recree lo que está haciendo y trabaje sobre... use el material del artista como si fuese un material propio, lo cual le da un nivel de interactividad... siempre impredecible, por definición, ¿no? Un nivel del que no puedes decir nada porque en cada caso el resultado es distinto. Creo que es una forma creativa totalmente nueva. Creo que vale la pena explorarla. Y que en todo caso veo a mucha gente asustada porque esto reemplace a la literatura o sustituye a la literatura y no veo por qué. Yo, aunque me meta a blogs e inclusive explore y manipule y quizás destruya esos blogs, seguiré leyendo novelas, ¿no? Eso es un objeto de consumo cultural más.
Leyendo y escribiendo novelas.
Eso espero. El blog es absorbente.
¿Has tenido tiempo de escribir con toda la vorágine del premio después o no?
No, poco. He convertido el blog prácticamente en el proyecto creativo de este año y se va a acabar pronto también, porque no, digamos, tiene sentido hacer una crónica de este año de todos los cambios y todas las cosas que veo, pero mi vida normalmente no es tan interesante y el listón ha quedado muy alto y no voy a poder continuar teniendo cosas nuevas con frecuencia.
Un premio más elevado y te consigue otro año ya, intenso.
Claro, es algo difícil de prever, pero precisamente en cuanto salga de los compromisos de este año, el primer proyecto es sentarme a escribir otra novela. De todos modos estoy haciendo cosas para teatro, cosas periodísticas, ¿no? Yo siempre he explorado muchos géneros y muchos recursos distintos para escribir y para narrar. El blog es uno más.
¿Repetirás personajes o no?
Se
habló de tu novela como una novela, digamos, de género negro, muy,
sí,
muy ambientada en unos
con un detective que podría volver,
no sé si
¿no?
puede volver el personaje o no.
El personaje de Chakaltana, el protagonista de esta novela, tiene una característica que a mí me gusta y que puede servir para otras novelas, que es el hecho de que creo que es el único investigador de la literatura que hace todo lo posible por no investigar y por no enterarse de nada de lo que está ocurriendo, y a pesar de todo la investigación le cae encima. Tiene, yo creo, encanto en ese sentido, pero suelo variar mucho de un libro a otro. En todo caso, no es un proyecto inmediato. Si reciclase al pobre Chakaltana después de lo mal que le ha ido en la vida de esta primera historia, sería porque solamente en caso de encontrar algún nuevo medio en el que pudiese actuar con la misma torpeza que en este.
Muy bien, Santiago Roncagliolo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Doncs veus, aquesta era la veu de Santiago Roncagliolo. Hem de dir també, pels que ens sintonitzeu a través de la web, les 3 Ws i catfm.cat, que de fons a les nostres paraules hi ha un reportatge, un excel·lent reportatge de vídeo que ens ha fet el nostre company Josep Martín fent un recorregut real i absolutament contundent per aquestes instal·lacions del Cosmòpolis. Per tant, doncs, els que no hàgiu pogut visitar encara el CCCB us en podeu fer força bé una idea ben aproximada amb aquest treball del Josep Martín.
L'estem veient, eh? Ara mateix esteu la càmera està pels exteriors, no sé si això també és més o menys a temps real, Jordi, aquestes imatges.
Bé, és un reportatge que prepararé ell prèviament, per tant, doncs l'esteu veient, diríem, això és de mitja tarda, per tant.
Molt bé, doncs em sembla que no queda aquí, que a part de parlar de blogs amb en Roncagliolo, tens també un acompanyant amb tu, que de fet ell ha estat acompanyant a molts dels autors russos, en aquest cas, durant aquests dies al Cosmòpolis, no?
Sí, en tot cas, bé, vam tenir oportunitat de veure'l treballar en directe l'altre dia amb l'entrevista amb Vitali Xentalinski, és el Frederic Guerrero, i ell doncs sí, ha estat efectivament un dels acompanyants, una de les persones que ha anat acompanyant alguns dels autors que passen per aquest Cosmòpolis i els ha anat doncs fent-los una mica de guia i per tant obrint-los una mica les portes i òbviament separant aquestes barreres idiomàtiques. Frederic, bona nit.
Molt bona nit.
Bé, bona nit, Frederic.
Explica'ns com ha anat tot això. Quines experiències has viscut, que suposo que també ha sigut moltes i ben variades.
La veritat és que sí, que n'hi ha hagut moltes i molt variades, com diu el Jordi, però sobretot el que destacaria és l'oportunitat que significa per un amant de la literatura russa i de la història de Rússia com jo el fet de poder estar al costat de grans escriptors i grans autors de la literatura russa contemporània. Si he de destacar alguna cosa del contacte que he tingut amb aquesta gent, diria que és la gran oportunitat de conèixer de primera mà quina és la situació actual de la vida literària i sobretot de la vida política a Rússia. Com tots sabeu, la veritat és que es viu en uns moments que, sobretot la generació que ha viscut el comunisme, viu amb molta perplexitat i amb certa preocupació tot el que està passant a la Rússia actual de Putin. Clar, conèixer a partir d'aquesta gent què és el que està passant, jo trobo que és tenir una de les visions més exactes del conflicte que viu actualment la societat russa. I això és una de les coses que m'agradaria destacar.
I el que sí que hem vist és que se sorprenen força de l'atenció dels mitjans de comunicació, és a dir, quan els fas entrevistes, quan parles amb ells, se sorprenen força, per tant, no deu ser tampoc no deuen ser objectiu habitual dels mitjans de comunicació.
No, la veritat és que alguns d'ells diríem que són molt coneguts a Europa. Això és un cas com el que podríem dir de l'Anna Politkovskaya, no? La recent assassinada periodista. Són persones molt valorades més enllà de les fronteres de Rússia, però que no passen per ser desconeguts a Rússia, però tampoc tenen, no són una veu habitual. Sobretot perquè també són gent bastant crítica en el sistema polític de Putin i com també sabreu, Putin controla pràcticament el 90, el 95, el 100% dels mitjans de comunicació de Rússia ara mateix, per desgràcia.
En tot cas, parlant precisament de la qüestió de Putin, hi ha hagut aquesta tarda una taula rodona amb tres escriptores que es titulava Literatura russa contemporània, Svetlana Alexievich, Lilia Kim i Natalia Tolstaya, i hi ha hagut un final bastant tumultuós precisament perquè la més jove, la Lilia Kim, ha plantejat és una de les escriptores diguem-ne en fan terribles d'aquestes així més polèmiques, i per tant s'ha destapat dient que ella estava molt contenta amb el govern de Putin i hi ha hagut un enrenou considerable a la sala perquè realment entre el públic hi havia molts russos i bé, s'ha aixecat el públic i hi ha hagut un debat contundent i calent, vaja. Com ho veieu això?
Jo, com bé saps, no hi he pogut ser avui, per desgràcia, amb aquesta... Però després he parlat amb el Ricard Sanvicente, que és l'organitzador de tot el tema de la literatura russa contemporània, i no, pels que coneixem una miqueta la història i la literatura russa, no deixa de ser, no és sorprenent, no?, que hi hagi aquest enfrontament entre dues generacions. De fet, Lilia Kim representa la generació més jove, la que pràcticament no ha viscut el comunisme, i és una generació que ha decidit tirar endavant, no preocupar-se pels temes del passat. En canvi, la generació que sí que l'ha vist, com el Xentalinski, la Natalia Tolstaya i la Svetlana, estan molt preocupats perquè res d'allò que va passar fa 30, 40, 50, 60 anys s'oblidi. Tot i que jo crec que el que ha fet la Lilia Kim ha sigut una miqueta una provocació, perquè la veritat hi havia un enfrontament, pel que m'han explicat, molt clar entre aquestes dues generacions, que això ve de fa 200, 300 anys. Les generacions històricament a Rússia s'han enfrontat, i un dels llibres més importants de la literatura russa del segle XIX, d'Ivan Turgenev, és justament això, no? Pares i fills, la representació de l'enfrontament entre dues generacions com a procés vital, no, de superació d'una generació antiga per part d'una de més jove. Jo l'emmarcaria dintre d'aquest marc d'enfrontament de dues generacions, tot i que tampoc crec que l'opinió de Lilia Kim sigui l'absolutament majoritària.
En tot cas, també hem tingut ocasió avui d'assistir a una de les xerrades d'una de les personalitats importants. El que es comentava el Frederic, de fet, en aquest cas potser no passa el mateix. Vull dir, és un autor força respectat a Rússia i que, en canvi, aquí potser no té tant de predicament perquè, de fet, les seves obres no estan traduïdes. Per tant, possiblement això fins i tot ens serveixi de reivindicació, per reivindicar d'alguna manera o altra que la seva poesia, perquè estem parlant d'Alexander Kwitschner, que va ser Premi Nacional de Poesia el 2005, es tradueixi o bé al català o al castellà. Hi ha obres seves traduïdes a l'anglès, al francès, a l'italià. Ens comentava també que l'havien traduït als Països Baixos, però bé, encara no hi ha cap publicació en català i en castellà. I avui venia acompanyat per Xènia Diakonova, que és una estudiant russa que fa 6 anys que és aquí a Catalunya, i de fet ella ha traduït ja alguns dels seus poemes, els han llegit conjuntament, i per tant ha estat una experiència força interessant. Vull dir que això també pot servir una mica de reivindicació per demanar als editors que s'hi fixin i que publiquin alguna cosa de Kitchener aquí en català, si pot ser, o en castellà. No sé si ells també se't... una mica se't queixen o han parlat de les traduccions i del coneixement internacional.
Sobretot, jo faria referència al que es va dir ahir en una conferència de premsa que hi va haver aquí al CCCB, respecte al fet que, per exemple, Alexander Blok, el primer poeta simbolista de rus, que va escriure cap als anys 20 del segle XX, les seves edicions no sobrepassaven mai els 300 o els 600 exemplars. Això és una cosa molt freqüent, sobretot en la poesia, perquè és un gènere no menor, però sí que té molt menys lectors que no pas la novel·la. Aleshores, jo tornaria a destacar el paper que fa Occident en el reconeixement d'aquests autors. Moltes vegades els autors acaben sent reconeguts en el seu propi país perquè anteriorment han estat reconeguts a Rússia. I pel que fa a la poesia, jo conec la poesia de Brodsky, he intentat traduir-la i tot. Abans d'ahir, de fet, tinc un encàrrec per traduir una poesia de Kuzner. És molt difícil traduir aquest tipus de poesia, vull dir, la dificultat és màxima en aquest cas.
De fet, ell ho deia, ho ha explicat molt bé, i comentava efectivament que el rus té doncs diferents prefixes per parlar de diferents temes. De fet, fins i tot una explicació de la paraula pols, que podia ser la pols de brutícia, que també podia ser la pols d'una ala de papallona, i que en tot cas ell, quan llegeix o quan sent poesia occidental, el que nota és que li falta aquesta música. Ha dit que la poesia russa va néixer com a tal al segle XVIII i per tant doncs tenia una tradició molt més jove, i per tant encara no rebutja la rima i no rebutja el ritme com fa la poesia occidental, i això ha estat molt bé. I de fet, ell ha llegit baix i efectivament se sentia, a veure, no entenies òbviament res del que deia, però sí que senties aquest ritme. Suposo que vosaltres, que sí que enteneu el rus, doncs us deu sonar molt millor també, no?
Aquí jo voldria fer dos comentaris. Un, el que deies tu, la poesia arriba molt tard, com pràcticament tots els corrents literaris. Pushkin és el primer gran escriptor rus, i Pushkin neix el 1799 i mor el 1837. Abans del primer moviment literari que hi ha a Rússia és el classicisme, i passa directament al romanticisme. Per tant, és una poesia que té molt poc recorregut comparat amb la poesia espanyola, amb la poesia catalana, amb la poesia italiana, etc. D'una altra banda, jo no sé si vosaltres heu sentit mai recitar la poesia de Brodsky i de Kushner. La manera que tenen els poetes de recitar les seves poesies s'aproxima molt més al que diríem pot ser un capellà ortodox, amb una musicalitat, amb una força interna, que fins i tot el propi Antoni Montner, que avui estava amb Jakov Gordin, deia que havia sentit llegir el Brodsky, a qui ell va tenir l'oportunitat de conèixer, i sense entendre ni una sola paraula del que estava dient, perquè estava recitant la seva poesia en rus, ell s'havia emocionat. I una cosa molt comprensible, perquè té una manera de llegir la poesia que nosaltres no coneixem.
Jordi, digue'm. Estem ja desitjosos que el Frederic Guerrero s'animi a traduir aquestes poesies, tot i que ell deia que era complicat, però tampoc tenim molt més temps i voldríem que fessis també una mica d'abans de temes de demà i de diumenge aquí al Cosmopolis.
Doncs bé, 5 cèntims del que serà demà, grans noms. De fet, demà hi ha dues cites d'aquestes inexcusables. Una és l'Adam Sagajewski, prou conegut de tothom. De fet, ve a presentar també el seu darrer llibre, un dels grans poetes també, i per tant, doncs, una de les cites absolutes, que serà al migdia, a les 12 en punt, a l'espai Café Europa del Canal Alfa. D'altra banda, també un altre dels personatges importants, un dels renoms més coneguts, un dels personalitats amb més nom internacional, Justin Garner, l'autor, que serà dos quarts de nou a l'espai interpersonal, i també una actuació d'aquestes que aprofitaran el cap de setmana, que és del grup DX, per tant, doncs, cites importants. I pel que fa al diumenge, bé, dissabte i diumenge també hi haurà un taller de podcasting a càrrec d'Álvaro Morala i Dani Aragai, que per tant qui li interessi tot el tema pot entrar-hi. I també hi haurà el diumenge una trobada d'editors independents, per tant, que explicaran una mica sota el paràgraf de Editing Editors tot el que pot passar al voltant. I un altre personatge, que aquest estic segur que serà el més mediàtic de tots els que han passat pel Cosmopolis d'enguany, que és el David Shore. El David Shore és guionista i és el creador d'aquesta sèrie anomenada House, que es passa pel Canal 4 i que està sent una autèntica revolució internacional. Per tant, doncs, suposo que aquest serà el punt d'inflexió importantíssim pel que fa a la qüestió popular del dia.
Molt bé, doncs, Jordi Cervera, moltíssimes gràcies, i també, doncs, ens ha agradat sentir les experiències i els comentaris del Frederic Guerrero, aquest personatge que ha treballat com a traductor i com a acompanyant dels escriptors russos aquí al Cosmòpolis. I res, més tard nosaltres ja parlarem també amb en Josep Martín i ens posarà el dia de les actuacions musicals d'aquesta nit i de la setmana, del cap de setmana. D'acord, Jordi?
Doncs bé, moltíssimes gràcies, i també ja ho sabeu, l'equip habitual aquí, l'Helena Corderes a la producció, el Gerard Carreras a les vies de so, òbviament el Josep Martín, que té cura també de tota la part informàtica i d'aquestes imatges que aneu veient.
Molt interessants. Vinga, gràcies a tots tres, que vagi molt bé.
Bona nit.